Sí, senyor, això és una festa, això és l'Estat de Gràcia. Notícies d'última hora, ho hem dit a primera hora, a les 4. Una notícia d'última hora és que fa 300 anys Galileu va fer una primera carta, com dient, l'Església s'equivoca, me cachis la mar, va fer un Willy Toledo, i després va dir...
Calla, que estàs sempre en sèrio.
Igual em cremen. Doncs ara a les 6 tenim una altra breaking news, no sobre Galileu Galilei, sinó sobre Caravaggio. No marxeu, No marxeu. No marxeu, perquè és dir Caravaggio i la gent diu, ara em fotran un rotllo artístic. Sí, però és que Caravaggio caminava pel... Com es diu això, el cantó salvatge de la vida. Sí, senyor. Atenció. Què s'ha descobert de Caravaggio? Aviam, explica'ns una mica, Sherman.
Doncs mira, un estudi de la polpa de les dents fet per un centre d'investigació francès ha determinat que va morir per una ferida infectada després d'una baralla. Xaval conflictiu,
Sí, senyor.
Wild child.
Era un wild child o no era un wild child, Caravaggio? Doncs això ens explica... Què dius, Virgili?
No, dic que la vida era més perillosa abans. També ho hauríem de tenir en compte.
Però també hi hauria gent que feia vida.
Molts no arribaven als 30.
Sí, però igual per malalties, però anar traient la navalla, com es veu que feia Caravaggio, igual...
És normal. Pensa que el Fred Jarrí anava amb una bicicleta i una pistola al cinturó.
Ja.
Hi havia molta gent pirada en aquí.
Que ens ho expliqui l'Anna Pou. Bona tarda.
Molt bona tarda.
La professora de l'Escola d'Història de l'Art de Barcelona i assessora del programa This is Art a TV3, i a l'Àrtic també la podeu veure, l'Anna Pou, fent el tot art de BTV. Escolta'm una cosa, Caravaggio. Era un bronques, Caravaggio?
Absolutament, des del principi. De fet, aquesta notícia no ens sorprèn als historiadors de l'art. Evidentment havia d'haver mort amb un marrón, per dir-ho així, el Caravaggio.
Però, és que nosaltres no teníem ni idea de que era un perl, a Caravaggio. Què li passava a Caravaggio?
Caravaggio tenia una doble cara, no? D'una banda era un supererudit, un gran pintor, però de l'altra banda les nits se n'anava allò por ahí a armar-la. Sempre l'armava. És a dir, Caravaggio anava sempre per los bajos fondos, jugava, estava sempre amb el tema de la prostitució, homes i dones, li anava tot a Caravaggio, És un home que li agrada la festa, li agrada el plaer, li agrada jugar, tu veus a les seves obres d'aquella època, els jugadors de cartes, la gitana que llegeix les mans, no? I què fa Caravaggio? Acaba ficant-se amb un liu grandíssim i acaba assassinant a una persona.
Això ho sabíem, no? Això vosaltres ho sabíeu, la gent que en sap de l'art i de Caravaggio, que havia tingut una baralla i que havia hagut de fugir de Roma per aquesta baralla.
Exacte.
Això se sabia.
Sí, després d'una espècie de partit de tennis, diguem-li tennis per dir-li alguna cosa, no? A ell fa, no se sap si fa una aposta, si perd, si què passa... I al final s'acaba amb 12 tios barallant-se i ell acaba matant-ne un que és un proxeneta i ha de fugir, perquè això estava penalitzat amb pena de mort.
Clar, pot ser que li haguessin perdonat ja coses per ser qui era?
Bona pregunta. Ell era un protegit, un enfant terrible, no?, com se'n sol dir, d'un cardenal, el cardenal del Monte, amb el qual sí que li havien perdonat coses, Ell havia... desafiava molt sovint els artistes, se'n burlava dels artistes, no? Havia provocat mil baralles entre artistes. Llavors, clar, era un home conflictiu i protegit fins a on podia. Clar, és que al final amb això va haver de fugir de Roma.
Si ara la gent de casa diu, hòstia, vull saber més coses de Caravaggio i de les seves bronques i de la seva vida dissoluta dels baixos fons, hi ha alguna biografia, algun lloc on la gent pugui anar i dir...
Mira, jo sempre recomano per les biografies dels artistes, més que la Wikipedia, anar als catàlegs dels museus, al Louvre, a la Borghese, als Uffizi. Allà sabreu la biografia que toca, perquè molt sovint es diuen coses que no són, no?
Però per això he d'anar al museu o ho puc mirar via internet?
El catàleg online.
Ah,
el catàleg online.
Ah, sí, això ho puc consultar,
fàcil. No cal anar, també. Si vols anar a comprar un llibre, el compres, no? Però hi ha, per exemple, un llibre de Caravaggio que es diu Una vida sagrada i profana, que també és recomanable. Però més fàcil, anar-se'n a la web del Louvre, a la web dels Uffizi.
Això
la web
jo no sabia que podies veure...
Sí, és que al final, el Prado, per exemple, té un catàleg fantàstic online, que tu te'n vas a Tiziano i allà tens doncs, les últimes coses que s'han descobert de Tiziano. No fallarà, allò. Wikipedia falla.
Ja.
No, sempre.
Què dius?
Però a vegades pot fallar, no?
Escolta, mana, de tota manera, sabem que va tenir aquesta baralla, que va matar una persona i que fuig de Roma, diu que passa per Nàpols i Sicília
sí.
I mor 4 anys després, aproximadament, el 1610, a la Toscana.
Sí, és que...
Però clar, fins ara, què us pensàveu que havia mort de què?
Però què us havíeu pensat?
Què us havíeu pensat fins ara que s'ha descobert un refredat?
Se sabia que havia mort d'unes febres. Febres pot ser malària, febres pot ser sífilis. Mm. Pensa que ell, amb la vida dissoluta que portava, podria ser perfectament una infecció via sexual, el que fos. No?
En el passat eren plurals, no? És això, unes febres.
Exacte, és veritat.
Així, indefinit.
Sí, però durant aquests 4 anys, l'arma també, eh? Perquè ell el que fa és, bueno, fuig, i se'n va a Malta, i se'ns anomena cavaller de l'Ordre de Malta, imagina't tu.
A ell mateix?
El nomenen, perdona. Eh? El nomenen.
No només era en bronca, sinó que estava pirat.
S'autoinvestia.
No? Acabo d'autoinvestir.
No, el nomenen. Però reta en duel a un altre cavaller i l'han de posar a la presó, el fiquen a la presó i fuig de la presó. És a dir, allà on va, l'arma. Bàsicament és això el que fa Caravaggio. No?
I després aconsegueix fugir. Exacte. O sigui, geni, bronques i escapista.
Exacte, exacte. I sempre, però, acaba... Doncs amb problemes, se'n va a Nàpols, i a Nàpols també, hi ha una baralla que gairebé li desfiguren la cara, en fi, i així és, així n'ha fet, no?
Quin perla. Doncs això, se sabia que... Bueno, ara s'ha sabut que el va matar un estafilococ daurat.
Ai, sona bé i tot.
Sí, que el podia haver fet servir ell per pintar. No? Ara pintaré això d'estafilococ
daurat.
Però clar, el que dèiem abans, el que explicava abans la Sherman, una ferida infectada després d'una baralla. Aquestes febres venien després d'una baralla. Això s'ha descobert gràcies a la polpa de les dents i investigant a la polpa de les... No ho entenem. Truquem, fem una cosa, truquem a la Elena Martínez. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ella és antropòloga forense.
Sí.
Explica'ns això, com es pot... És una arma nova, és una tècnica nova, això de la polpa de les dents per determinar com va morir Caravaggio?
No, és una tècnica que ja hace muchísimos años que se usa y es una, como otras, para poder investigar la posible causa de una infección o de una alimentación que llevaba... Uh-huh. Nos da mucha información la pulpa del diente, ADN.
Sí, ¿y por qué hasta ahora no se ha hecho con Caravaggio?
Pues me imagino que tampoco sabía, como tenían la duda de que realmente hubiese sido una cosa infecciosa y o por una enfermedad, como decía, por unas fiebres, pues a lo mejor ahora pues alguien ha pensado, oye, pues vamos, ya que tenemos esa opción y tenemos diente, pues analizamos la pulpa.
Pero yo eso tampoco lo entiendo, es decir, ¿agafan y desenterran a Caravaggio o cómo funciona eso?
Hombre, en teoría sí, ha tenido que haber lo desentierran,
sí.
Y miran las características de los huesos, cómo están, y sobre todo los dientes, que casi siempre se conservan, es lo que perdura a lo largo de los siglos, y si había uno entero y realmente o sea, podía hacer una extracción de la pulpa, pues se ha hecho.
D'acord, i llavors descobreixen que aquesta, com ho he dit això, aquest estafilococo daurat, què és un estafilococo daurat, Elena?
Pues es una bacteria que ingresa en el organismo por una herida o por una lesión abierta, como habéis comentado, seguramente pues una herida por arma blanca o le dejó una lesión en la piel, y el bicho entra en el organismo, invade y produce sus lesiones dependiendo del tipo de bacteria que haya entrado.
Doncs ja està, caso resuelto, ja se sap per què va morir Caravaggio. Però, Elena, tu dius que aquesta tècnica ja es fa servir de fa anys, però hi ha algunes tècniques noves que ens puguin permetre descobrir coses allò que no s'han pogut descobrir fins ara, fins al 2018?
Bueno, de momento las que ya se conocían se están perfeccionando a nivel de laboratorio y se están usando los fitolitos, las técnicas de isótopos para estudio de carbono, del carbono 3, del 4, para podernos decir, con esto nos vamos a tener información de la alimentación que podían tener en una época determinada, si habían sido transhumantes, ¿no? Gente que ha vivido en un sitio pero ha fallecido al cabo de los años en otro sitio. Va habiendo técnicas, sobre todo a nivel de laboratorio, por las nuevas técnicas que hay, sí.
I a nivell, per exemple, de fer retrats robot a partir del crani, de persones... Això, tinc la sensació que aquestes són les coses més noves que hem anat veient nosaltres com a usuaris del dia a dia. Això és així?
Sí, se usa. Lo que pasa es que a nivel de antropología forense todavía está bastante verde, porque sí que te pueden dar un retrato bastante fiable dentro de lo que son capas musculares. Ten en cuenta que partimos de unos restos óseos, se han hecho estudios de que cada zona del músculo ocupa unos centímetros de la piel y se van insertando ahí diferentes como pequeños taquitos que luego se llenan con un material hasta dar volumen a ese cráneo. Pero luego ahí tenemos que añadir pues las arrugas, la antigüedad que haya podido pasar, los defectos anatómicos de cada persona, la nariz que se alarga, las orejas, todo lo que son apéndices, ya es más difícil, ya digamos un poco más ficción. Si tenemos un retrato o una pintura de una persona de siglos atrás o de años atrás, podemos intentar en llegar a cuadrar realmente las características anatómicas faciales que pudiera tener, pero al 100% todavía no estamos muy seguros.
Elena Martínez, antropóloga forense, moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Caravaggio era un perla, però n'hi ha hagut d'altres en la història de l'art.
Molts.
No sé si Miquel Àngel era un perla, però era un home solitari i amb un caràcter complicat.
Sí, Miquel Àngel, de fet, mira, parlant de les anatomies i totes les cares, si tu veus retrats de Miquel Àngel, que n'hi ha pocs, veus que té el nas trencat, com un boxejador. Doncs li havia trencat el nas un altre artista, fart ja de que el Miquel Àngel es fiqués amb ell. Miquel Àngel es ficava amb tot Cristo.
Amb Caravaggio també? Van coincidir?
No, Miquel Àngel és abans. És abans.
Si no, ja no hi serien.
Exacte.
S'havien aniquilat els dos.
Sí.
Quedamos en el descampado, Caravaggio.
Però si Caravaggio li agradava el placer i la oscuridad de los instintos, diguéssim, Miquel Àngel era un home que practicava el celibat. A veure, un home molt religiós. Tot i que era homosexual, jo crec que això també li va causar problemes interns, no? Un home tan religiós.
Com ho sabem, això? Com arribem a la conclusió que era homosexual?
Sobretot per les cartes, que ell escriu, no? Què passa? Que també en aquell temps la relació mestre-deixeble era una mica com en els temps grecs, no? Escrivies cartes d'amor al teu deixeble. Però bé, per les cartes, per la vida, el que sabem de la vida, pensem que ell... Pensem, això tampoc és que estiguéssim allà a la seva habitació.
Sí.
Doncs pensem que això fos així. Llavors, ell tenia un caràcter molt solitari, també potser possiblement torturat una mica per aquest sentit, no? Sempre va estar molt sol, la Capella Sixtina... ell volia pintar-la sol, per exemple, no?
Però si hi ha molta feina allà.
Clar.
No? Si jo per pintar una habitació truco amics.
Hi ha gent que no li agrada treballar en equip.
Però gens.
Hi ha gent que no li agrada. De fet, li llançava pintures al papa, no?
Exacte.
O sigui, ell estava molt enfadat.
Sí. Ell no li agradava treballar amb gent. Era un tio difícil, eh? Sabia molt bé el que volia. En el cas de Miquel Àngel era un geni, de veritat. A mi no m'agrada parlar de genis i tot això, però és que en aquest cas dius que li donaves mil voltes a tots els altres i probablement et devia ser difícil treballar amb els altres. Però en el cas de la Capella Sixtina...
Va aconseguir treballar sol, al final?
Ell volia... va treballar... Era impossible, havia de treballar amb més gent. El que no volia era que el molestessin i que l'anessin a veure. Allà el papa volia veure les obres, les pagava ell.
Això és un clàssic de totes les obres, eh?
La gent gran, en general, li agrada veure obres.
Què? Com va això? Com va això? Què? Allà
què fas?
Donar instruccions.
És un nas.
L'altre. Volia saber on posava la pasta.
Exactament. I es diu que va acabar inclús pagant-lo, però això jo no crec que fos veritat. No pots pagar un papa, ni ara ni abans. Però és igual. En tot cas, segurament el devia fer fora de males maneres, no? Ho puc imaginar.
Un geni que provocava moments difícils, però tampoc no amargava la vida tant als altres com algú altre que et diré ara, que jo crec que si té fama d'alguna cosa és que els altres volien fugir i deixar-lo sol. Era Pablo Ruiz Picasso.
Sí.
Misògin, devorador d'ànimes, les dones fugien, els amics li fugien, s'emprenyava... Què és el més...
Ell, el Picasso, era un home molt fort, amb un caràcter realment potent. Jo crec que ell devorava la gent que hi havia al costat. És a dir, per exemple, les dones, que va tenir tantes, ell les deixava. És a dir, ell era, saps com allò de, agafo un gelat, me'l menjo i el llenço, no? Sí. És a dir, i ho feia amb tota la vida. Canviava de casa contínuament, per exemple, el Picasso, no? Tenia prou canvi. De dones també, cada 4 anys, canvi.
D'estil de pintar també. El període blau, ara m'he cansat, ara faig el període rosa, ara faig el cubisme. No?
Però dic, tornant a les dones, diguem-ne, quedaven destrossades.
Sí,
no?
Sí, de fet, mira, dos d'elles es suïciden, la Jacqueline Roque, que és l'última, es tira un tret al pit, i Marie-Thérèse Walter, que és una amant que, pobra, sempre la deixarà com a amant i mai com a nòvia oficial, per dir-ho així, amb qui tindrà una filla, perquè va tenir fills per tot arreu, diguéssim, es penja al garatge de casa seva. I el que és pitjor, bueno, no sé si és pitjor o millor, és igual, però Dora Maar, la famosa Dora Maar, tota una senyora, tota una intel·lectual, ella li donava mil voltes amb ell, intel·lectualment parlant, doncs ell la deixa i després ella es queda destrossada i es quedarà dins de casa seva, mai més sortirà perquè tindrà agorafòbia. Saps aquella
cosa? Sí, que no poden sortir a l'exterior.
Sí,
de fet, jo em vaig llegir un llibre de les muses de tota aquesta època i quan veus les grans dones, totes havien tingut una vida desgraciadíssima. És a dir, sobretot no havien triomfat perquè per l'època no els hi tocava fer-ho, però a més sempre hi havia hagut algun home que s'havia encarregat de que no ho fessin. Sigui extorquint-les o matxacant-les o el que sigui.
Sí,
en aquest cas, tu creus que Picasso no podria suportar que Dora Maar tingués més èxit que ell? O que tingués, o que intel·lectualment semblés superior?
Més èxit segur que no en tenia, perquè Picasso va ser ràpidament reconegut, però Picasso mai podia tenir una dona sola, sempre en tenia dos, diguéssim.
D'acord.
I ja, clar, evidentment això no tothom ho accepta i bàsicament doncs això va anar així. Va aparèixer la François Gillot, que és amb la que va estar 10 anys, que va ser l'única que el va deixar ell, que va tenir els nassos de deixar-lo ell, i llavors se'n van amb ella, no? Però no crec que hi hagués una rivalitat intel·lectual. Picasso estava molt per sobre, em sembla, d'aquestes coses.
Escolta, ens queden 2 minuts. Sí. Jo ja m'he fartat una mica dels artistes de geni figura.
Sí.
Digue'ns en un que sigui tan normal. Saps què dius? Era un geni i era normal, i era bona persona, i tenia família, i gossos,
mira,
i fills.
Mira, el Matís.
Matís.
Sí? Oh, el Matís, que era precisament el rival de Picasso, eren molt amics i rivals. Matís és un tio normal, que té una dona normal, que estan sempre junts, que s'estimen, dolç i afable. Bueno, no sempre junts, no, mentida, que s'acaben divorciant, però sí, és igual, molt
bon rotllo.
Igual, normal, a veure.
De bon rotllo.
Normal, una vida normal. De bon rotllo i mai havia tingut problemes amb ningú. Un tio molt afable, precisament, el Matís.
Però tu diries que estadísticament hi ha més gent amb caràcter i de... Hi ha més Caravaggios o hi ha més Matís a la història de l'art? Vull un titular, Anna Pou, vull un titular.
Bé, hi ha més Caravaggios, jo crec.
Hi ha més Caravaggios.
Sí. Hi ha més marro.
Hi ha més marro.
Hi ha més inestabilitat, no? Això que fan els genis.
Més sensibilitat, no? Quan un és sensible, és més susceptible a vegades, clar, passen més coses.
Però mira, Matís era molt sensible i era molt bona persona, ara.
Ho passem
a tope amb Matís.
Sabia col·locar.
Un de molt, molt sensible era, per exemple, Munch, que no tenim temps de parlar-ne, però era molt depressiu, va disparar un tret a la seva dona, i darrere del quadre del crit, no sé quina història hi ha, però alguna història fosca hi ha.
Un atac d'angoixa brutal, patia d'atacs d'angoixa bestials, pobret.
Ell.
Clar,
ell.
I penseu que en aquella època no hi havia tranquimacin.
No.
Vull dir que això...
No, per això Caravaggio t'ho arregla ràpid,
És un sensible.
Estàs bé, nyaca!
Pujo amb alta, adéu!
Vinga, hombre, adiós! Ai, ha estat un ple gastar aquests minuts parlant d'art i dels macarres de l'art amb l'Anna Pou, professora de l'Escola d'Història de l'Art de Barcelona, també el This is Art com a assessora a Àrtic i a Tot Art a BTV. Moltes, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara tornem, ja ho sabeu, amb la Gina Tos, que ens explicarà altres coses, que també algunes són artístiques, d'altres no, però en tot cas totes passen per la xarxa.
Avui ens farà tallar cebes?
Ah, no ho sé. Jo m'he portat aquestes ulleres de soldador.
No fos a què juguem, cas... a què juguem avui?
El que sigui, ja sabeu que amb la Gina sempre juguem alguna cosa. O sigui, nosaltres aquí, qui ets? Preparats per jugar. Va, jugueu amb nosaltres. Fins ara mateix!